Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ahir va ser el dia de la gent gran, en aquest cas. Però, escolteu-me, hi ha, quan parlem de maltractaments, que ja la paraula ja es garrifa, habitualment, i el focus, i justificadament, evidentment, està posat en tota la violència de gènere que hi ha, etcètera, etcètera. Molt justificat, insisteixo, eh? No traigo una cosa. Però hi ha una cosa que queda també una mica, no dirà l'ombra, però queda com més dissimulat o no té tant rebombori mediàtic, i és el maltractament a les persones grans. De tant en tant hem parlat d'això, i és un altre drama, ho hem de dir així, és un altre drama que, a més, per la qüestió d'edat encara ho agreja més. Vull dir, ja en si mateix un maltractament ja és un drama, en aquestes qüestions possiblement, en funció de la sensibilitat, seria encara pitjor, no? D'entrada, la Diputació de Barcelona va detectar 346 casos de maltractaments a les persones grans a la província de Barcelona durant tot l'any passat. Estem parlant del 2022, en aquest cas, eh? Parlem d'això i de la situació d'aquest tipus de casos amb la directora de Programa de Promoció de l'Autonomia Personal i Prevenció de Maltractaments a les Persones Grans, la Pilar Martínez, que la tenim al telèfon. Pilar, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, moltíssimes gràcies per aquesta oportunitat de poder compartir doncs aquesta situació tan invisibilitzada i tan oculta com són els maltractaments a les persones grans. Gràcies a debò.
Gràcies a tu per atendre'ns. Mira, ja que ho has dit, comencem per aquí, perquè sí que és veritat que dona aquesta sensació que, igual que té menys ressò mediàtic, però estem davant d'un drama important, eh?
Sí, veritablement el maltractament és un fenomen molt poc estudiat. De fet, se'n parla del maltractament des de la Declaració de Toronto del 2002, per la qual cosa és una situació molt recent, molt poc estudiada i que vulnera la dignitat i la qualitat de vida i els drets de les persones grans, perquè infringeix un gran patiment a les persones que el pateixen.
Parlem, en aquest cas, de la província de Barcelona, la Diputació va detectar 346 casos, en aquest cas, de maltractaments. Com són aquests protocols? D'entrada, com es detecten aquests maltractaments? Quin és l'inici?
Mira, aquests casos que són sospites de maltractaments els hem detectat mitjançant el Servei Local de Teleassistència que la Diputació posa a l'abast als municipis de la província. Nosaltres, en el 2016, vam crear una guia d'indicadors de detecció. Per exemple, les teleoperadores o les persones que van a fer la visita al domicili de la persona gran tenen aquesta guia perquè estan formats i ensinistrats. I, per exemple, et poso un exemple, no? Un indicador de sospita que podríem veure, doncs que hi ha uns signes de malnutrició, o que la persona gran diu que li han robat, o que aquell dia no li han donat la medicació, o que no li han canviat el bolquer, o que avui està sola a casa, tancada, per la qual cosa aquesta detecció dispara tot un protocol d'actuació que quan nosaltres tenim identificats aquests indicadors de sospita, automàticament aquest cas passa als serveis socials. I és aquí on nosaltres donem suport a les treballadores socials dels municipis.
En aquest cas, tinc entès que el maltractament predominant és el psicològic, en aquest cas. En què consisteix aquest tipus de maltractament?
Mira, quan parlem de maltractament sempre parlem en plural, perquè el psicològic, com molt bé dius, és un maltractament transversal. Sempre apareix acompanyat, desgraciadament, d'un segon maltractament. És a dir, desgraciadament els maltractaments van en parella. O sigui, hi ha un maltractament psicològic, en tenim 7 tipologies de maltractaments. El primer és el psicològic, però després tenim l'econòmic, un abús econòmic, tenim el físic, tenim la negligència, tenim el sexual, tenim la vulneració de drets i també tenim l'abandonament. Hi ha persones grans que els donen a l'alta d'un hospital o d'un centre i la família no va recollir-les. També es donen abandonaments.
Madre mia. Hola?
Sí, hola.
Pensava que s'havia interromput.
No, perdona.
Per exemple, i quan parlem del perfil de l'agressor o agressora, quins són habitualment els perfils?
Sí. Doncs mira, nosaltres pels estudis que fem a través del Servei Local de Teleassistència i també a través d'aquest programa de prevenció de maltractaments que oferim als municipis, hem detectat que cohabitar amb algú doncs et posa en risc. Per què? perquè els presumptes maltractadors o maltractadores sempre és el fill que conviu amb la persona gran, al seu domicili, després és la parella i en tercer lloc és la filla. Normalment, l'infringor de maltractaments, quan es tracta d'un home, és la parella o la filla. I quan es tracta d'una dona, que és el més nombrós, és el fill o la parella. Sí. Per això nosaltres sempre parlem de la feminització del maltractament, perquè en tenim un 80% de persones maltractades i un 20% d'homes maltractats.
Aha. O sigui, estem parlant de que la dona en aquest cas és la que porta el pitjor paper, o la més habitual. El pitjor paper sempre és el de sí. tots, el del 100%, però la majoritària és femenina, són dones. Uh-huh. Sí. I de quines edats estem parlant? Quan parlem de gent gran, de quines edats parlem?
Sí, la foto ara que tenim aquest any, el 2022, és una dona, que hem parlat de la feminització del maltractament, és una dona, en el 80% dels casos, una dona d'una edat d'uns 84-85 anys, que necessita suport per a les activitats bàsiques de la vida diària. Això vol dir que necessita algú doncs, que l'ajudi a vestir-se, a dutxar-se, a donar-li el menjar, a comprar. I és una persona que econòmicament no depèn del seu presumpte maltractador. És una persona que té ingressos fixos, però que cohabita en el mateix domicili amb el presumpte maltractador. Són dones que no denuncien, perquè els hi fa pena, perquè tenen un vincle afectiu amb el presumpte maltractador i no volen que baixin a la presó, no denuncien, i davant d'aquests casos el que fem nosaltres és no deixar-les soles i acompanyar-les en tot moment.
Bé, és el cas d'una situació realment dura i, malauradament, moltes vegades no té el ressò mediàtic i per això està una mica invisibilitzada. Doncs Pilar Martínez, directora del programa de promoció d'autonomia personal i prevenció de maltractaments a les persones grans de la Diputació de Barcelona. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i per aquestes explicacions.
Gràcies a vosaltres per donar visibilitat a un fenomen tan ocult. Moltíssimes gràcies, eh? Que tingueu bon dia.